I aquests núvols creixeran, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca. Podrien deixar ruixats de manera puntual i de caràcter moderat. A la resta de les illes, en canvi, és una situació molt més tranquil·la. Predominarà el sol, alguns núvols també d'evolució durant les hores centrals del dia, però sense grans complicacions ni precipitacions. Parlam un dia més del drama migratori a Ceuta, estima que queden encara a la ciutat entre 3.000 i 5.000 persones a la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500, aquesta xifra esmentada. Del total d'aquests, s'estima que més de 860 són menors, menors de 18 anys acollits en els diferents centres de ciutat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, avui es reunirà amb els comandaments generals de Ceuta. Ahir, recordem, també, varen parlar en aquesta tertúlia sobre algunes de les reaccions. Per altra banda, el govern balear també s'ha manifestat i la presidenta explicava que ha estat una operació perfectament calculada per posar a prova, deia, les fronteres, la seguretat nacional i també la integritat territorial. L'escoltam.
Un president del govern d'Espanya que es cap de setmana mos ha donat consells de quina llista de Spotify havíem d'escoltar durant les vacances. És que apareix un xiste. Per això ha estat la resposta del president del govern d'Espanya aquest cap de setmana. I això m'apareix gravíssim.
Avui parlarem també d'altres qüestions que ens preocupen i que són habituals en aquesta tertúlia, com és l'habitatge, o millor dit, l'accés a l'habitatge. El Consell de Mallorca i el govern han signat un conveni per poder construir més de 300 habitatges de protecció oficial. Xisco, bones notícies en matèria d'habitatge, o com deia abans, no, de facilitats per poder accedir a un habitatge.
Sí, és Marta, bon dia. Per poder accedir-hi farà falta tenir el manco 15 anys de residència aquí a les Illes Balears. La promoció s'aixecarà en aquests terrenys que ara mateix compartim en pantalla i que escriurem per als oients. Es tracta d'un espai de 33.000 metres quadrats situats a vora el velòdrom Illes Balears i el poliesportiu Sant Ferran a Ciutat. Va dirigit sobretot a joves que es volen emancipar i famílies que volen créixer. I continuem parlant d'habitatges perquè, en aquest cas, però, a Menorca hi ha un estudi que ha detectat 800 cases i pisos buits. Ara el Consell Insular demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits.
També un apunt, sobretot a aquells que es traslladin a l'aeroport. Són dies de molt de moviment, de viatges, d'inici de vacances, de final de vacances també. Tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades amb l'objectiu de poder millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI, Condor, entre d'altres. De moment, no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa. Les aturades, recordem, solen ser dimarts, és a dir, avui, i també els dissabtes, perquè són els dies de més trànsit de les aerolínies internacionals a l'aeroport de Son Sant Joan, aerolínies que precisament operen amb Swissport. Un apunt en crònica també de successos, Xisco.
Continua la cerca d'en Antoni Escandell, un home de 82 anys que pateix Alzheimer i que va desaparèixer al municipi de Sant Joan de Labritja. Ara compartirem la seva fotografia. Du fora de casa des de divendres. Avui se n'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs amb un dispositiu en el qual participen diferents unitats de bombers, la Guàrdia Civil i Protecció Civil, que també ha ampliat el perímetre de les actuacions. També s'ha incorporat un helicòpter a la recerca que ha sobrevolat des de Punta Xerraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava a haver-lo vist en direcció a Benirràs. Dissabte passat també s'ha rastrejat sense èxit una antiga casa família.
Ara sí, compartim unes imatges precioses que també descrivim per als oients, de les que podríem qualificar com algunes de les meravelles de la nostra fauna.
Sí, perquè els científics de l'associació Turciops han detectat 48 queixalots en aigües del nord de l'illa de Menorca durant una campanya de recerca que ha durat dues setmanes. Han recorregut més de 1.100 milles nàutiques i han fet 11 albiraments d'aquests cetacis. La dada més destacada és que 8 dels exemplars, un 20%, són cries, un indicador molt positiu per als experts que reforça la importància de Menorca com a refugi natural per a aquesta espècie.
L'estiu és moviment i alguns ja preparen no les vacances que dèiem abans, sinó les seves millors gales per anar a la recepció reial. És el teu cas, Xisco Nadal?
No, creiem que les estan preparant les millors gales perquè avui vespre, a partir de les 9, els reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear, la tradicional recepció reial al Palau de Mar i Vent, a Ciutat. I assistiran autoritats i personals i persones de totes les esferes socials i polítiques. Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, els consellers de l'executiu i també el president del Parlament, Gabriel Lecén. La recepció reial marca el final de l'agenda a Mallorca, però d'aquí a uns dies tornarem a veure el monarca a Ciutat. Serà dissabte, dia 8, a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei de Vela. La gala es farà al Palau Reial de l'Almudaina.
Reialesa i podríem dir temps de celebrities, també.
Sí, perquè l'actor nord-americà, Michael Douglas, ja és des d'ahir un dels ambaixadors de Terra d'Honor que ha nomenat el Consell de Mallorca. Douglas, que ha definit Mallorca com la seva segona llar, ha rebut aquesta distinció en un homenatge juntament amb altres personalitats que han contribuït a projectar Mallorca al món. Ha estat a Costa Nord, recentment restaurat per l'institució Insular en aquesta primera edició dels Terra d'Honor.
Continuem amb més qüestions perquè són les 9 i 11 minuts. Ja sabeu que sempre és el moment per la reflexió, per aquesta petita aturada. Frase del dia.
La frase d'avui és de l'escriptora anglesa Jane Austen, l'autora d'Emma i també d'Orgull i Prejudici, va dir: "No m'importa caminar. No hi ha distància quan es té un objectiu."
I de què parla tothom? Perquè no sé si se pot considerar com un dels costats salvatges de la vida, el que direm just ara.
Crec que sí, perquè tothom parla d'una gelera per humans patentada al Japó. Al Japó, on aquest dia s'han superat els 40 graus a diversos punts del país, ja han trobat una nova manera de combatre la calor extrema. I no, no és un aire condicionat portàtil, és una mena de gelera per humans. Es diu Do Iemon Box i és una cabina refrigerada on una persona pot entrar, seure's i refrescar-se en només 5 minuts. A l'interior la temperatura es manté al voltant dels 15 graus, mentre un dolls d'aire a només 5 graus es dirigeixen al cap, al coll, a les espatlles i a l'esquena. Que són, Marta Grau, les zones que
sí,
ajuden
sempre
a refredar el cos.
Exacte,
més ràpidament.
Quan te fiques a l'aigua, no? Que diuen,
per
no tenir un tall de digestió.
Els punts cardinals. L'invent està pensat sobretot per protegir els treballadors que passen hores sota el sol o en un ambient calorós, com ara obres, fàbriques o grans esdeveniments a l'aire lliure. La cabina té 3 nivells de refrigeració, s'apaga automàticament al cap de 20 minuts per evitar un refredament excessiu i, a més, incorpora rodes per poder-la traslladar fàcilment d'un lloc a l'altre. També consumes aproximadament la meitat d'electricitat que un aparell d'aire condicionat portàtil. Ara bé, no és precisament econòmica, costa prop de 8.000 euros i, de moment, només està dirigida a empreses i institucions. D'ençà que es va posar a la venda aquest mes d'abril, ja se n'han venut més de 150 unitats al Japó. No sé si t'animaries amb aquesta gelera per humans.
Mira, és que els japonesos sempre estan a la darrera, no?, en tecnologia. No me deixa de semblar una extravagància total i absoluta, però qui no desitjaria en un moment puntual de que estàs passant una calorada a ficar-te en aquesta gelera per humans. No ho has fet mai, això d'obrir la teva gelera un moment en quan no pots més de calor o en un moment que estiguis un poc acubat, no, l'ops? També un airet fresquet. No sé si has arribat en aquest punt d'alguna vegada. Va, mira, és com si fos una cosa molt estranya. Segur que més d'un oient o espectador ho ha fet.
Ara, les 9:14... perquè fa tant 12 segons, estàs confessant a tot Balears que
la
reina dels amatins obri el congelador i fiques capet una mica per refrescar-se.
La gelera és suficient a vegades.
Ah, només en la gelera t'abasta.
Clar, home, el congelador, a més, jo el tinc a la part de baix. Algunes persones el tenen de dalt, jo el tinc de baix.
Ah, i la teva gelera té calaixos. T'hauries de ficar dins un calaix i seria una mica incòmode.
No basta una mica on obrir la porta per ja refrescar-me.
Jo això de la gelera no ho sol fer, però bé, si ho diu una Marta Grau, jo, a partir d'ara, ho agafaré com a rec recomanació absoluta. A mi em faria por. Me donaria una miqueta de claustrofòbia.
Ficar-te a la gelera, dius,
sí, perquè
no?
És cosa
home,
de ses...
sí, és que és un poc d'una...
No és un poc distòpic, és...
sí,
aquest tema.
Sí, un poc també com una morgue,
I
no?
N'hi ha algunes que tenen vidre, però n'hi ha altres models que no en tenen. I tu imagina't com ses màquines aquestes de raig per Porta Moreno, que estàs allà, sí, que te dones uva. Sempre m'ha donat la sensació que te quedes allà tancat un dia, ningú s'entén què ets, i acabes talment una aleta de pollastre. Aquí, imagina't, qui no te diu que no te repleguen congelat.
Home, té
com
vidre.
Com si fossis unes,
una
menesta de verdures.
Una
clar.
Té un vidre, no?, per als oients que ara mateix no veuen les imatges, les descrivim, té un vidre, i és, però en realitat és com si tu te ficassis en un armari, perquè és de dimensions molt petites, és quasi com una gelera real.
Clar, per aconseguir
únicament...
aquests 15 graus i aquest doll de 5 graus, però també a mi me donaria una mica d'angúnia. Tu imagina que te deixen tancat allà de dins. Ningú se'n recorda.
O que no se pot obrir la porta.
Claro, passa un graciós i posa una brida a la porta i tu no surts. No ho sé. A més, extrem, diuen els metges que no són bons que canvis bruscos de temperatura.
No.
Per tant, s'han d'anar alerta.
De totes maneres, al Japó sempre són un exemple, no?, dels darrers crits en tecnologia, també un exemple en comportament i civisme, perquè és veritat, allà no hi ha cap tipus de paper en terra, ni grafitis, ni res de tot això. Parlem d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions. En la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, també Ana Maria Antoni Esquines i Victòria Cerdà, no me deix ningú, tot l'equip al complet. Crec que dic persones de més, per això arriben. No passa res. Amb tot l'equip al complet, nosaltres comencem aquesta jornada de dimarts aquí, al dia.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia, sempre a partir d'aquest punt, un repàs a l'actualitat, a tot el que està ocorregant aquest dimarts amb la bona companyia, aquí als estudis de Palma, dels periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
Des de Menorca, Josep Pons Fraga, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem? Bon dia.
Just a punt per abordar l'actualitat que té a veure amb una darrera hora, sempre parlam, no?, de la crisi migratòria, sobretot aquests darrers dies, que ens referíem a tot el que estava passant a Ceuta. Avui tenim una notícia que no podem deixar de banda i que just acabem de conèixer fa poc. Un total de 17 persones migrants han mort a bord intentant arribar en una embarcació a les costes de Balears després d'aproximadament 2 setmanes a la deriva. Estem parlant de 15 dies a la deriva, segons el testimoni de 2 ocupants, en aquest cas d'origen magrebí, que han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. La informació que tenim, com dèiem, és que delegació de govern ha procedit a donar aquesta informació i en el que podem saber que ha estat a les 3 de la matinada d'aquest dimarts que s'han rescatat en aquestes 2 persones amb vida que han necessitat també assistència sanitària, ja que aquestes persones presentaven signes de desnutrició 2 setmanes a la deriva a la mà, com deien. Aquestes persones han estat traslladades a l'Hospital Universitari Son Espases. És informació que tenim per part de Salvament Marítim i de moment la posició en concret era 12,6 milles al sud-oest de Mallorca. És una notícia que posa de manifest una vegada més, Alicia, aquest drama migratori que s'està vivint 15 dies a la deriva i 17 persones mortes intentant arribar aquí, a les nostres costes.
No, és una tristíssima notícia que refleja la dura realitat i que ja la hem comentat altres vegades. I quantes persones no moriran en ese cementerio que ya se ha convertido desde hace años el Mediterráneo. Lo decía la presidenta Provence, creo que ayer, la ruta de Baleares-Argelia es la que más ha crecido de toda Europa. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos a un presidente del gobierno de vacaciones en Canarias.
Sí, bueno, es difícil calcular cuántos muertos está dejando el Mediterráneo. Hay diferentes estudios, uno de ellos dice que en el último año han muerto 2.000 personas. Hay rutas a todos los países europeos de Mediterráneo, también a Italia, pero como dice Alicia, la ruta de Baleares crece. Nosotros hace tiempo que se está hablando de que estamos por encima de nuestra capacidad de recepción para que ellos tengan una vida digna aquí y hay que detenerlo esto de alguna manera, que la solución es difícil. Allí con las mafias, aumentar evidentemente los controles de Frontex, ¿no?, que hablábamos también el otro día, y luego la capacidad que tenemos aquí de recepción. Pero bueno, nos puede pasar igual que en Canarias, ¿no?
Josep, respecte a aquest titular, recordem, per si qualcú s'incorpora just en aquests moments, som al dia a través de la ràdio, a través de la televisió també, amb aquesta notícia de darrera hora que posa el focus de nou en el drama migratori. De 7 persones moren intentant arribar a les nostres illes. Era una embarcació que duia 2 setmanes a la deriva, Josep.
Sí, jo efectivament crec que la paraula que defineix aquest fet és una tragèdia, és un drama humanitari, com acaba d'apuntar Manuel Aguilera. Frontex, on és Frontex? Què fa Frontex? Quins recursos té Frontex? Perquè si durant 15 dies hi ha hagut aquesta patera, aquesta embarcació que venia des del nord d'Àfrica, suposant que des d'Argèlia cap a Balears, i no hagi estat detectada, vol dir que aquí hi ha coses que no funcionen. A més, el més greu és de que mentre s'ha reduït la ruta migratòria cap a Canàries, ha augmentat de manera exponencial la ruta migratòria d'Argèlia cap a Balears. I la pregunta és molt evident i és molt senzilla, no com a periodista, sinó com a ciutadà. Com és possible que cada dia arribin pateres a Eivissa, a Formentera i a Mallorca? A Menorca, com que estem més al nord, la veritat és que pràcticament no n'arriben. Però cada dia els periodistes rebem un avís, una alerta de la delegació del govern, com us comunica que al llarg del dia ha arribat 1, 2, 3, 4 pateres. Per tant, no hi ha en aquests moments una actuació eficaç per prevenir, per evitar aquesta pressió que ens arriba cada dia, repeteix, des del nord d'Àfrica, des d'Argèlia. Mireu, hi ha aquella novel·la de Georges Bernanos que deia Le Grand Cimetière sous la Lune, els grans cementeris baix la lluna, que es referia en el drama de la Guerra Civil a Mallorca, que també ha estudiat el professor Manuel Aguilera, que continuem, ens dona a noves aportacions. El que no podem permetre és que el Mediterrani es converteixi en un gran cementeri.
Ja lo és, ja lo és, Josep. Ja lo és.
Ja lo és.
Ja lo és. O sea, yo, por ejemplo, esas cifras de que mueran 2.000 personas, yo las cuestiono, yo creo que son muchísimas más y que es imposible calcularlo.
A mí también... Y lo peor de todo es el anonimato de esas personas, que se van a morir y nadie va a registrar esa muerte.
Exacto.
Van a ser unos desaparecidos para siempre.
Aquí lo vemos, que cada vez llegan más cadáveres a las costas de Baleares. Y a mí también me gustaría poner de manifiesto la triste situación de estas personas que, aun sabiendo que pueden morir, prefieren quedarse. Estos días, bueno, prefieren intentarlo. Hemos visto el testimonio de muchos marroquíes que llegaban a Ceuta y que no querían irse. Es que decían, nos da igual estar aquí sin comida, sin vivienda, vemos que la situación igual es mucho peor de lo que esperábamos, pero preferimos quedarnos, porque lo que tienen allí es morirse de hambre. Y si en Marruecos están mal, ya en otros países de África, muchísimo peor. Entonces, también hay que tener en cuenta esta doble variable, que también está la variante humana de la desesperación que tienen, pero al mismo tiempo está que hay que tener una inmigración controlada, porque si todos vienen aquí, no van a poder tener tampoco una vida digna, porque no hay posibilidades de dársela.
Tenim, de moment, aquesta informació de darrera hora que tornem a recordar i a repetir. És un fet, evidentment, que ens deixa totalment sobtats. Estem parlant de la mort de 17 persones que intentaven arribar a les nostres costes després de 15 dies a la deriva, 15 dies a la mà. És una informació que hem conegut avui, facilitada per delegació de govern. A les 3 de la matinada d'aquest dimarts ha procedit al rescat de dues persones en vida d'origen magrebí, que han necessitat, com és lògic, d'assistència sanitària perquè presentaven signes de desnutrició, cansament, esgotament absolut després d'aquestes dues setmanes. Han estat traslladades a Son Espases i, com dèiem, és la informació que tenim per part de Salvament Marítim. Aquestes persones han donat l'explicació respecte a la resta d'ocupants d'aquestes embarcacions que, malauradament, han perdut la vida. Ha estat rescatada 12,6 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca i viatjaven un total de 9 persones. De les 9 persones que viatjaven, només dues han aconseguit arribar a les nostres costes. Sabem també que s'ha mobilitzat un helicòpter per poder rastrejar tota l'àrea que estava pròxima al naufragi d'aquesta embarcació, que s'ha donat avís als diferents cossos policials també, i que el rescat s'ha produït a les 5:15 del matí. Com dèiem, és una notícia que posa de manifest tot el que està ocorregent, no?, els darrers dies, perquè ara ens referim aquí a les Balears, però és inevitable posar el focus del debat del que ha passat a Ceuta també, Manuel, com la migració, com el drama humanitària encapçala tots els titulars.
Sí, y las imágenes que hemos visto de Ceuta, de uh-huh. personas como yendo a la caza del inmigrante que ha saltado, a mí me dan muchísima pena porque es un drama humanitario, son personas que, claro, hay algunos que dicen, no, es que, bueno, gente de la ultraderecha dice, no, esas personas vienen aquí a delinquir, a apuñalar, a robar, evidentemente habrá algún delincuente entre ellos, pero la mayoría de ellos son jóvenes desesperados que quieren un futuro y vienen aquí a trabajar, y solo hay que ver todos los marroquíes que están aquí integrados y argelinos, muchos argelinos que son los que tienen peor fama, que están trabajando en las obras y son personas que a nivel laboral, incluso social, están integradas. Y luego quería destacar de todo esto el trabajo que hace Salvamento Marítimo, el Ejército también, y sobre todo ONGs como la Cruz Roja, que a veces parece que esos jóvenes que vemos por ahí, que nos piden que nos asociemos y tal, fíjate dónde va esa ayuda, ¿no? Creo que si no fuera por la Cruz Roja, esas personas es muy difícil que estuvieran comiendo, que tuvieran una manta al llegar, y hay, en muchos casos les dan también alojamiento. Así que un gran trabajo en la Cruz Roja.
Sí, además, como tú decías, se está creando un gran caldo de cultivo para la extrema derecha,
sí,
que corriendo fue, y que esto además se está aprovechando también en toda Europa para hacer política, y para mí es un riesgo muy, muy grave, y estamos en una situación muy delicada. Además, por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, que eso ya determine tu vida, me parece la mayor injusticia que pueda haber en este mundo. Es decir, nosotros hemos nacido en la Europa occidental, pues muy bien, ahora el que nace en África ya está condenado a morirse y sin ninguna posibilidad de mejorar. Recordar que los españoles somos inmigrantes, que en su día éramos nosotros los que nos íbamos. Hoy a ver qué pasa en esa reunión de ministros de Interior que hay en la Unión Europea, pero para mí esto constata el fracaso de Europa.
Són les 9:28, si me permeteu, petita pausa per publicitat a la part de televisió del nostre programa. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i tot d'una tornam amb més notícies.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que no puede escaparse de la noticia del día. Que por más que uno intenta alejarse de Ceuta, más se aproxima a Baleares. Nadie lo cuenta, pero desde el asalto ocupación de Ceuta han llegado a Baleares más de 200 migrantes en 11 pateras. 54 ayer mismo, dice el titular. Casi 4.000 desde enero. es asomarse a esa frontera sanchista llamada AENA, por poner un ejemplo. Y te encuentras que hasta el cambio de nombre del aeropuerto propuesto o impuesto por toda esta gauche divine clava en lo que nos han convertido. De Palma de Mallorca a Palma Mallorca. Almuere Mallorca en manos de lo que sentenciaba ayer la presidenta Proens. Aquí no cabe todo el mundo, decía. Bien que cuantas más razones se leen sobre lo que 5 días después ha dicho el Marruecos, que atesora el récord de más muertos por metro cúbico, más se entiende el contubernio del todo vale porque todo se sabía. Que el abandono de Ceuta no es peor que el de Baleares. Pones en un buscador Ceuta y Partido Socialista de Baleares y es un non-stop de silencio. Unos mudos que se manifiestan aquí contra el turismo de los que pagan, pero silencian la invasión del turismo de los que cobran. Que imponen de crecer, pero están encantados con el crecer insostenible de toda esa ilegalidad disfrazada de irregularidad administrativa.
Neil, ahora,
y que ha terminado sin detenido alguno en un delito contra la seguridad nacional. ¿Cómo será la cosa que hasta el gobierno invasor confundía ayer en sus razones al Tribunal Supremo con ese tribuno y ser supremo presidencial de vacaciones perpetuas? Y ya mañana, siempre suicidas. Más.
Si despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espíritica ciudad, sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón.
Són les 9:30, 9:31 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Manuel Aguilera, Alicia Mateos i Josep Pons Fraga. Parlam avui també d'habitatge, en concret d'habitatge de protecció oficial, perquè el govern ha anunciat la construcció de més de 300 habitatges, 323 en concret, en aquest cas a Palma, per poder-hi accedir, i aquí venen els requisits, que també poden ser objecte de debat, si voleu, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. L'executiu defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge. Són aquests terrenys que hem compartit abans aquí a pantalla, són 33.000 metres quadrats que s'hauran d'urbanitzar en aquest solar de l'Ibavi, prop del velòdrom de les Illes Balears. Comença ara per tu, Josep, i després abordarem també la situació a Menorca parlant de pisos buits, però si te sembla, primer aquest punt en concret, sembla que s'estan fent noves passes, no?, per poder accedir a habitatges de protecció oficial, i tal vegada el que pot donar més lloc a debat seria el temps de residència per accedir. Aquí estem parlant de 15 anys.
Sí, efectivament, és una exigència, és un requisit que va anunciar ahir la presidenta Marga Proens, en el sentit de que es tracta d'oferir, de donar resposta a la demanda d'habitatge de ciutadans, de persones, de famílies que ja resideixen aquí a Balears. Ella ho va dir molt clar, no es tracta d'incentivar, d'atreure més gent, perquè ja tenim, i ho va dir clarament, hi ha una limitació d'espai, de territori, de demografia, de població. I avui de matí he escoltat aquí a Ivetra Ràdio, mentre estava caminant, en el professor Ivan Morrai, que es queixava d'aquesta mesura que prioritza els residents. S'ha d'acreditar, en aquest cas, 15 anys de residència legal a Balears per poder accedir a aquests habitatges de protecció. I ell deia, el professor Morrai, que es posa l'accent en els immigrants, en la immigració, i que això era una posició d'extrema dreta. Però, bueno, jo me deman i jo dic, no deim i no coincidim, i el senyor Morrai és un dels primers que ho ha manifestat, de que Balears són un territori limitat i que s'ha de reduir la pressió, també demogràfica, perquè recursos d'aigua, de tot tipus naturals, estan limitats pel fet de ser una illa. Per tant, jo crec que és una bona mesura que se prioritzi els residents i que, en aquest cas, la llei o la norma que hi ha estableix que els ajuntaments poden ampliar cada un d'ells per fixar una norma municipal de demanar termini d'exigència de residència efectiva en el municipi per tenir accés a un habitatge protegit. Jo crec que és una mesura encertada i forma part, a cap, d'un criteri de protecció del territori, d'evitar que el creixement demogràfic acabi afectant a tota Balears.
Alicia, Manuel, respecte a aquests 15 anys que, com explicava Josep Pons Fraga, no, és el que tal vegada ha generat més debat, no? Persones que poden pensar que són massa anys de residència, persones que pensen tot el contrari, no? Que diuen és una manera de defensar el resident.
Bueno, y que de alguna manera también hay que limitar, porque Baleares es un territorio limitado, hay muy poquísimo suelo disponible para construir viviendas, entonces creo que incluso partidos como MES, si yo no estoy equivocada, también estaban en esta línea de priorizar a los residentes en Baleares a la hora de acceder a una vivienda. Ojalá hubiese para todos y no tuviésemos este problema. Pero como no lo hay, pues tienes que fijar un criterio y uno de ellos es la residencia, que a mí desde luego me parece acertado también para no generar un efecto llamada.
Manuel. Sí, bueno, hay que recordar que Sóller, hace poco salieron unas viviendas que ponían 18 años de residencia en Sóller, porque Palma al final es más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay más necesidades también y puede haber más gente que cumpla esos requisitos, ¿no? Luego, eso a veces me sorprende cuando en municipios pequeños piden tantos años, bueno, pues igual puede causar más problemas por gente que lo necesite y que además cumpla esos requisitos. Luego, estaba viendo el solar este y me sorprenden varias cosas, ¿no? Es un solar del Consell de Mallorca que me recuerda mucho al solar de Candomenge, porque está justo al lado, y todo el dinero que perdimos con la corrupción de Candomenge. Es curioso, ¿no? Que aquello fue una subasta y que en aquel momento el Consell de Mallorca, controlado por Unió Mallorquina, de María Antonia Munar, malvendió para luego financiar irregularmente su partido. Y aquel sí que era un super solar, el de Candomenge. Un solar que estaba cerca de la vía de cintura, que tenía buenos accesos, cerca del nuevo parque de Sarriera. Y luego al lado de supermercado y tal, como... Y no quiero decir marcas. Pero este, a ver, no está mal, pero ya está más arriba, que los accesos son más difíciles. Y está entre el cementerio y Corea.
Pero ¿no? Fíjate cómo ha cambiado todo, ¿eh? Evidentemente, condenar la corrupción, sin lugar a dudas. Pero antes se buscaba hacer vivienda de lujo. Sí. Ahora se busca hacer vivienda asequible VPO.
Exacto.
Y es una necesidad. Y a mí, desde luego, que haya estas 323 viviendas me parece una buenísima noticia, porque durante las últimas décadas no se ha construido prácticamente vivienda pública. El parque que tenemos es inexistente prácticamente. Y el hecho de que sean 323 ya es una cifra a destacar, ¿eh? Que en otras ocasiones hemos dicho 10, 15... Pero bueno, ya serán 323 familias en Palma que podrán tener un hogar. Evidentemente no mañana, porque esto lleva una tramitación y es larga. Pero bueno, hemos empezado. Ojalá se siga en esta línea.
Sí, sí. La Consejería de Habitatge y bueno, el consejero José Luis Mateo está haciendo muchísimo trabajo en este aspecto. Y es verdad que es una solución construir VPO al problema de la vivienda a medio-largo plazo, porque se tarda mucho.
Claro.
Bueno, primero en tramitar, luego en construir. Y hablaban eso, del adelanto de 10 años a 1.5 por la urgencia. Pero claro, aún así, cuando se entreguen estas viviendas será en la próxima legislatura, al final, será dentro de 4 años.
Sí, pero en algún momento hay que empezar. Porque sí, si no empezamos nunca, claro, pues seguiremos con este drama que para mí es el principal problema de Baleares, de los muchos que tenemos, sin olvidar la inmigración también, claro.
Sense deixar de banda l'habitatge i aprofitant que tenim Josep Pons Fraga, abans, a l'inici del programa, explicaven que també avui parlaríem de l'habitatge a Menorca, però en aquest cas no habitatge de protecció oficial, Josep, sinó un estudi en concret que ha detectat unes 800 cases i pisos buits. Ara el Consell demana als ajuntaments que puguin facilitar els edificis de gran superfície, que tots aquests tipus d'edificis que siguin grossos es puguin reconvertir en habitatges més petits i així donar més cabuda, no? Donar més possibilitats d'accés a l'habitatge.
Sí, efectivament. Efectivament, així és. És un estudi que ha encarregat el Consell de Menorca i que ha evidenciat, parla de més de 800 habitatges que estan situats, o sigui, cases ja construïdes, estan buides, que estan situades majoritàriament a Mó i a Ciutadella. Clar, són tamany, són cases de gran tamany i la seva rehabilitació, la seva recuperació és molt costosa econòmicament. Per tant, el Consell de Menorca què proposa? Avui en dia, les famílies, les unitats familiars són més reduïdes. Bueno, tenen un fill, tenen dos fills, en la qual proposa que aquestes cases, habitatges buits, que tenen molt de metres quadrats i que estan en sòl urbà, en, moltes vegades en el centre urbà de Mó i de Ciutadella, que hi hagi projectes que els recuperin, els rehabilitin, però que es puguin transformar en dos, tres, quatre, cinc habitatges plurifamiliars dins aquella mateixa unitat. És una iniciativa que s'ha posat en marxa, que hi ha tots els ajuntaments implicats, i és curiós perquè demanareu i com s'arriba a la identificació de més de 800 cases buides en el sòl urbà de Menorca. I doncs s'ha fet en base en les dades del catastre i el consum d'aigua. Quan els consums d'aigua d'aquell habitatge és pràcticament inexistent, no hi ha consum d'aigua, vol dir que aquella casa no està habitada, no hi ha ningú que hi visqui. Ara veurem si una vegada s'han localitzat, s'han identificat aquestes 800 viviendes, cases, repeteix, moltes d'elles de molt de metres, es du a terme, es du endavant aquesta, diríem, transformació per poder-les dedicar a dues, tres i quatre famílies. Ciutadella hi ha constructors, per exemple, en Joan Miquel Llompar, que a més és president d'Astronàutic, que ja ho està fent, que amb grup d'inversors compren cases antigues i les transformen en dos o tres habitatges. Es tractaria, per tant, fins i tot d'incentivar aquesta iniciativa. Però el més important és una cosa, agilitzar les llicències, projectes, execució. Ja ho deia Manuel Aguilera, aquest projecte d'habitatge social a Mallorca que es va presentar ahir a Palma. L'important ara és agilitzar els terminis, que l'any que ve ja tenim el projecte aprovat, redactat, i que dins la pròxima legislatura, com més pres millor, podrà ja tenir els habitatges construïts i entregats a les famílies que ho necessiten.
Són les 9:42 minuts. Si me permeteu, petita pausa i tot d'una tornam fent el repàs de l'actualitat aquest dimarts, aquí al dia.
Tres ràdios, coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, vamos a escoltar las castañolas, las tocarán de escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.
Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 44 minuts. Continuem aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió i sempre fent el repàs de les notícies de l'actualitat, de les darreres hores, com les que hem tingut avui. Me refereix al drama migratori que estem vivint, no només a Ceuta, no?, amb l'actualitat dels darrers dies, sinó ara focalitzem aquí, a les Illes Balears, amb un succés de darrera hora. De 7 persones migrants han mort tratant d'arribar en una embarcació a les costes de Balears després de 15 dies a la deriva. Això s'ha pogut saber amb el testimoni de dos dels ocupants que sí que han pogut sobreviure. Són dos ocupants d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca. Segons la informació facilitada per delegació de govern, ha estat a les 3 de matinada del dimarts, d'aquest dimarts, on s'ha pogut rescatar en aquestes dues persones en vida que han hagut de ser traslladades a l'Hospital Universitari Son Espases perquè mostraven signes d'esgotament, signes de desnutrició i de total deshidratació. Segons la informació facilitada per Salvament Marítim, ells han estat els qui han pogut explicar la situació i conduïen aquestes pràcticament dues setmanes a la deriva. Una embarcació que està rescatada a 12,6 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca. Dins d'aquesta intervenció s'ha pogut mobilitzar un helicòpter per poder rastrejar l'àrea pròxima en aquest naufragi i s'ha donat avís també a navegants de la zona. Aquest programa s'ha intentat posar en contacte amb la delegació de govern perquè ens hagués pogut agradar, no?, poder ampliar tota aquesta informació, sobretot aquests dies en què només es parla d'aquest drama humanitari, però malauradament no podem contactar amb el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no volen atendre la nostra petició. Hem pogut simplement escoltar aquests fragments dels talls que els nostres companys dels serveis informatius han pogut oferir-nos aquest dematí a través de Salvament Marítim, explicant el procés d'aquesta operació en concret, i tot d'una que puguem tenir més detalls, així ho ampliarem. Però sí tenim reaccions en concret, la de la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha explicat que després del que ha ocorregut, després d'aquest succés, d'aquestes 17 morts, se necessita un pla específic per poder afrontar aquesta emergència migratòria que s'està vivint a l'arxipèlag. Diu que no se pot normalitzar aquesta tragèdia i afegeix que el govern no pot seguir mirant cap un altre costat. Alicia, són la informació que tenim, no?, per part del govern, però, com dèiem, ens hagués encantat poder oferir més veus en aquesta tragèdia.
Sí, és una làstima que no tengamos a la delegació del govern, perquè, bueno, és la competente en esta matèria, no? I és verdad que la presidenta del govern lleva tiempo reivindicando que se pongan medidas. Quiero recordar que ella misma se plantó ante Frontex para pedir que se actuase. Y ayer también ella lo decía, que leo su tuit: lamentablemente en Baleares sufrimos también la desidia e inacción del gobierno de Sánchez, perdón. Y ella decía que en el último año y medio han llegado 11.000 inmigrantes de manera irregular a las costas de Baleares. De verdad, yo es que no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno actúe, pero claro, teniendo en cuenta que estaba siendo avisado por el CNI de lo que iba a pasar en Ceuta y que tampoco actuó, pues bueno, probablemente es que es lo que hay.
Manuel.
Bueno, me ha sorprendido, esta foto es del
diario Última Hora.
Es de hoy, o sea es de lo que ha ocurrido el salvamento, vale, porque como dicen que son magrebís, parece que son subsaharianos, ¿eh?, los que están aquí rescatando. Bueno, sobre todo Marga Proens, yo creo que este tema está entre la espada y la pared. Primero tiene un gobierno central que no le atiende porque a sus reclamaciones, y luego tiene un partido que le apoya en su investidura, que es Vox, que este es su tema principal y que les le retuerce y le exprime para que adopte su discurso, ¿no? De cierre de fronteras y de rechazo absoluto a la inmigración irregular. Yo creo que debemos priorizar los ciudadanos la acción humanitaria en estos casos de crisis hasta donde podamos, ¿no? Porque es verdad que la solución de este tema es muy compleja y evidentemente no podemos abrir las fronteras. Eso es algo obvio. Pero tenemos que atender de alguna manera a esta crisis humanitaria y no dejar a según qué personas directamente abandonadas en el mar o en las playas o sin comida ni alojamiento. La verdad es que la solución es compleja.
Sí. Confirmant que és una imatge d'arxiu, en aquest cas, de salvament marítim, per això l'apunt, no?, de que deies que eren subsaharians, és alguna de les operacions que ha fet salvament marítim, no?
Ah, una de les operacions.
Exactament. Vale. Josep, estem analitzant un poc les reaccions, no? Sí. Hem comentat abans als oients i als espectadors que ens hagués agradat poder tenir la veu del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per compartir o per el manco intentar, no?, analitzar aquesta situació. Sí que hem pogut valorar les reaccions de la presidenta del govern, Marga Provenç, no? Al respecte, així que te demano una valoració sobre què ha fet. No és el primer, perquè és vera que fa uns mesos també va haver uns fets similars, no?, d'embarcacions en la deriva durant més de dues setmanes, amb també aproximadament una quinzena de morts a bord, per no parlar de totes les que han desaparegut i de les quals mai tindrem cap tipus d'informació, perquè això és impossible, no? Tenir un recompte. Ho hem explicat, els darrers anys la mar Mediterrània s'ha convertit en pràcticament un cementeri.
Efectivament, Marta, i jo el que vull dir és que comparteixo el que diu avui la presidenta Provenç, de tota la raó. Ho ha dit altres vegades, però la senyora Provenç en aquests moments predica en el desert, perquè els que haurien d'actuar no fan res. Els que haurien de prendre mesures són el govern d'Espanya, el govern central, PSOE, Sumar, i a la vegada el govern del senyor Pedro Sánchez reclamar
Josep,
una acció més eficaç.
Josep, me permetràs, si no te sap greu, que t'interrompri i tot d'una reprens el teu argument, perquè sí que me confirmen que just ara, i a més, té molt poc temps, poden saludar el cap de salvament marítim, José Ramón Crespí, que sí que ens pot atendre. Senyor Crespí, bon dia, moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Hola, bon dia a vosaltres.
Estem parlant d'una embarcació que duia 15 dies a la deriva. Com s'ha produït aquest rescat?
Bé, un ferri que anava de Barcelona a Argèlia me'l va reportar avui vespre l'avistament d'una pastera amb dues persones a bord i des del centre salvament marítim se va mobilitzar a salvament llibertat, se'n va a porta a portals, que va rescatar aquestes dues persones i les va traslladar en el port de Palma. Sí, i el que deia un poc abans, el testimoni d'aquestes dues persones és que durien més de dues setmanes a la deriva i que en total haurien sortit de nou persones, de les quals de set estan en paradero desconegut i, segons el testimoni d'ells, les haurien llançat per la borda així com anaven morint.
O sigui, a la banda d'aquestes 17 persones que han mort, altres han estat llançades a la mà, segons el testimoni d'aquestes dues persones. Pot confirmar aquesta qüestió en concret?
Bé, de 7 persones que faltarien, segons el testimoni de les dues rescatades, han estat llançades a la mà a mesura que anaven morint.
O sigui, és a dir, a l'embarcació només han trobat dues persones en vida. Ells han explicat
així
que aquestes
17
han estat llançades a la mà. És un fet molt, molt dur. Malauradament, un fet amb precedents, perquè sí que recordem que no és la primera embarcació d'aquestes característiques que arriba després de 15 dies a la deriva. Com ha estat el dispositiu? Perquè me consta que ara hi ha helicòpters, hi ha altres embarcacions que estan a la recerca per poder aportar més informació d'aquesta zona en concret.
Sí, ara els dos rescatats estan a disposició de la Policia Nacional, però haurà d'esclarir els fets, i nosaltres, per la nostra part, hem mobilitzat l'helicòpter en base Palma, l'IMER 203, que està fent una recerca per la zona en cas de que poguessin trobar qualque cos o a flote per la zona.
quin territori compren exactament? Perquè estem parlant d'una zona propera a l'illa de Cabrera. Quin és el territori que abordarà o de recerca respecte a aquest helicòpter? Quant de quilòmetres o quina és l'àrea perimetrada per poder analitzar aquesta recerca?
Bé, el rescat s'ha duit a terme unes 15 milles al suroest del cap de Cala Figuera, de la badia de Palma, en direcció a l'illa d'Eivissa, i la recerca se centrarà a la posició on s'ha trobat la pastera cap al suroest.
I de moment és la darrera hora que tenim del cap de salvament marítim, José Ramón Ortí, en una operació molt complicada. No sé si... Jo comentava abans, José Ramón, que sí que tenien constància de situacions semblants en el passat. No sé si vostè se pot referir a alguna en concret.
Sí, ahir mateix vàrem tenir un rescat d'una pastera a les aigües d'Eivissa, on tres persones varen ser rescatades pel nostre helicòptero de Saigo, varen ser rescatades en vida, i les altres varen ser rescatades des de la pastera per la Salvamar Naus d'Esport d'Eivissa. I la setmana passada, sense anar molt en fora, també varen tenir una operació similar, on dues persones van ser... les van cercar en l'helicòptero de salvament marítim i la guardamar Calliope, que té sol tenir base a Sant Antoni Bormany o Eivissa, de l'illa d'Eivissa, i aquestes dues persones varen ser trobades i rescatades en vida per cercar la guardamar Calliope.
José Ramón, té vostè constància d'un increment en aquest tipus d'operacions en els darrers mesos? Perquè és veritat que les xifres fan feredat, estem parlant de xifres de rècord, vostès, des de salvament marítim, respecte a tot el dispositiu que sempre posen en marxa cada vegada que passa una situació o un drama d'aquesta magnitud, tenen constància d'un increment notable els darrers mesos?
Sí, hem de tenir en compte que hi ha hagut dos mesos d'enguany que les condicions meteorològiques no varen permetre que aquestes embarcacions poguessin fer-se la mà, i des de que tenim bon temps ara en l'estiu, pues estem, sí, hi ha una arribada paulatina i constant d'arribada d'embarcacions emigrants.
M'ha parlat abans de l'helicòpter, que ara mateix estaria fent feina a la zona en concret on s'ha trobat aquesta embarcació, recordant per si qualcú s'incorpora just en aquest moment, amb dos supervivents a bord, de 7 persones haurien mort i les haurien llançat a la mà, aquestes dues persones que han estat vitals en aquest testimoni. A banda de l'helicòpter, hi ha altres mitjans dels que disposi salvament marítim per fer recerques d'aquestes característiques quan això ocorre?
Sí, nosaltres tenim un avió de salvament marítim en base a l'aeroport de València, i a part d'aquest avió també utilitzem els mitjans aèris que té Frontes i el Corvin Mar de la Guàrdia Civil, que solen patrullar per la zona sud de les Illes Balears, i quan tenim una recerca d'una pastera o de gent que pugui estar a la mà perduda, utilitzem aquests mitjans aèris. A part, tenim tots els nostres mitjans marítims disponibles per fer recerques.
José Ramón Crespi, no li rob més temps. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció en un dia que segur haurà moltíssima feina, perquè recordem que els efectius encara estan treballant a la zona en concret on ha naufragat aquesta embarcació i on s'ha pogut trobar aquestes dues persones en vida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Deia el cap de salvament marítim que sí que s'ha notat un increment en els darrers mesos. Això és obvi, perquè les xifres parlen per si soles, Alicia.
Sí, no, la verdad que era escalofriante todo lo que ha estado contando, cómo tiraron
els teus companys a la mà.
Dos setmanes, que són dos setmanes a la deriva en una patera. La verdad es que me extraña que no les hayan detectado antes. Claro, entiendo. Él decía que eran magrebís, ¿no? Entiendo.
Exacto.
Supongo, no sé si sería Argelia, Marruecos, Túnez, no sé. Claro, es que es un drama que es justo lo que decía Marga Porones, ¿no? Dice, no podemos normalizar este drama.
Es que el verano pasado ya tuvimos una situación parecida en el que hubo algunos que murieron, sí, y los que llegaron con vida contaban cómo bebían agua del mar porque es que llevaban también mucho tiempo a la deriva, y es verdad que no podemos normalizarlo, no podemos mirar para otro lado, y yo insisto, esto es una cuestión europea que se tiene que abordar en Europa.
Darrer minut, Josep, respecte a les declaracions del cap de salvament marítim José Ramón Crespí, qui explicava que encara faran molta feina durant el dia d'avui per poder tenir més informació i amb l'esperança, no?, de trobar qualcú amb vida, malauradament és molt petita.
No, jo ho resumiria molt breument. Manuel Aguilera demanava de que no podem obrir la frontera. Les fronteres estan obertes. Cada dia arriben pateres. No hi ha cap tipus de control. Jo repeteixo que... Com és que durant 15 dies hi ha aquesta embarcació a la deriva i es moren 15 persones i no hi ha mitjans per detectar-ho? On és el Frontex? Quina és la responsabilitat del govern, del Ministeri de l'Interior? Perquè no hi ha una actuació eficaç, perquè no es detecten les pateres, perquè arriben cada dia més embarcacions a Balears. Vull dir, en aquests moments ja no és un drama, una tragèdia, és que no hi ha una política forta, ferma, eficaç, que ho aturi. I perquè no demana també el govern central i Xerra Margèlia que ho aturi.
Són peticions que sens dubte mereixen un debat, però se'ns esgota el temps. Alicia, Josep, Manuel, que tingueu un bon dimarts.
Igualment.
Notícies a la ràdio, publicitat a la tele.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Són les 10. Bon dia. Baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
Les Illes